l'esport del punt.
Ampliem la notícia que us avançàvem a les dues. El govern francès acaba d'aconsellar amb contundència que cap francès, inclosos els que han de participar al Rally Dakar, viatgi a Mauritània. Recordem que el rally té previst estar 8 dies en aquest país. Ampliem d'entrada aquesta informació amb una comunicació amb la nostra corresponsal a París. Maria Rovira, bona tarda.
Bona tarda. Davant la delicada situació que es viu actualment a Mauritània, on van morir 4 turistes francesos a mans de terroristes islamistes el 24 de desembre, el Ministeri d'Afers Estrangers francès desaconsella amb contundència els ciutadans francesos que viatgin a aquest país, una crida que ha fet extensiva als participants i organitzadors francesos del Rally Dakar en 2008. Segons el portaveu del govern, Laurent Wauquiez, aquest toc d'alerta va dirigit a tots els francesos, inclosos els vinculats amb el Dakar, que aquesta edició transitava en 8 de les etapes per Mauritània arran de la inestabilitat i la inseguretat en el Mali veí. Les activitats violentes en els 3 últims anys d'una branca d'Al-Qaeda en el desert que comparteixen el sud d'Algèria i el nord de Mali sembla que s'han estès al fins ara tranquil país subsaharià, on també el dia 27 de desembre 3 soldats mauritans van morir en una emboscada.
De París, gràcies Maria Rovira, marxen cap a Lisboa, on ha de començar o hauria de començar el rally dissabte. Enviada especial Marta García, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Avui precisament l'organitzador de la cursa, Etienne Lavigne, declara al diari L'Equip que no es pot variar el recorregut, que o es passa per Mauritània o no hi ha rally. No sé si hi ha alguna nova reacció davant aquesta recomanació del govern francès.
Doncs mira, de moment no, però sí que en les pròximes hores la podria haver, perquè el que sabem és que Etienne Lavigne, el director, el màxim responsable del Dakar, està tancat en un dels despatxos d'aquest centre cultural d'Obelem, parlant directament amb França. Ho està fent amb membres d'ASO, que és l'organització que porta tot aquest tema del Rally Dakar i que són els que estan en contacte directe amb el govern francès. Per tant, estan mirant de valorar la situació i de prendre alguna decisió al respecte. Com deies, en els últims dies Etienne Lavigne havia fet algunes declaracions perquè arran de l'assassinat d'aquests 4 turistes francesos sí que ell mateix havia anat a Mauritània per a parlar amb membres del govern maurità i aquests els hi van garantir la seguretat aportant, per exemple, 2.000 militars més a la zona. El que passa és que aquestes declaracions per part del govern francès segurament poden canviar el desenvolupament en els pròxims dies.
Estarem molt pendents d'aquesta reunió que té l'organitzador de la cursa Etienne Lavigne, però hem parlat que 8 dels dies d'aquest rally han de transcórrer a Mauritània. Ens pots fer un cop d'ull al recorregut previst per aquesta edició del Rally Dakar?
Doncs mira, a part d'aquestes 8 etapes en Mauritània, hi haurà 4 al Marroc, 2 a Portugal i una en Senegal. Són 15 etapes més una de descans. En total són 9.273 quilòmetres, dels quals més de 5.700 són d'especial. L'especial més curta només té 23 quilòmetres. És la de l'últim dia de Sant Lluís a Dakar. I la més llarga, la que entra precisament en Mauritània, l'etapa Esmara a Tarte, 609 quilòmetres d'especial. Són, segur, números de rècord per celebrar aquesta 30a edició del Dakar.
Una hipotètica suspensió, Marta, afectaria aquest any a més de 500 participants.
Doncs sí, perquè hi ha 570 vehicles ara mateix enregistrats, 245 motos, 24, 205 cotxes i 100 camions. Hi ha 50 nacionalitats representades i entre elles, evidentment, també la catalana. Hi ha 11 motos, 2 quads i representació també en 6 cotxes i 5 camions.
Hem parlat ja de la seguretat després de les declaracions des del govern francès, instant a tots els participants d'aquest país que no hi participin, però a banda d'aquest tipus de seguretat també hem de parlar, Marta, de la que afecta la cursa en si. Enguany s'ha treballat més a fons en aquest sentit.
Doncs mira, si s'han visitat 230 poblats per on m'ha de passar la caparana del Dakar per tal de sensibilitzar la població. A més, també s'han format patrullers locals que ajuden a controlar el pas dels vehicles. Es treballa també directament amb el Ministeri d'Educació de Marroc, de Mauritània i de Senegal perquè siguin els mateixos mestres els que sensibilitzen els xiquets. I a més, també s'ha deduït, s'ha limitat la velocitat al travessar una zona poblada als 50 km per hora. Pel que fa a la seguretat dels participants, enguany s'han desdoblat 2 etapes en territori marroquí. Això vol dir que cotxes i camions faran un recorregut diferent al de motos, una cosa ben valorada també per pilots com per exemple Nani Roma.
Jo crec que sí, hi ha una part que no estarem tan
no passarem tantes motos, per tant crec que és interessant. És interessant per la seguretat dels motards, per nosaltres, per l'estrès que provoca, sobretot quan has anat en moto, perquè hi ha situacions que realment t'estressa molt, no? El fet de tenir que passar moto, saps el que és passar una moto i la pols que li deixa al darrere, el perillós que és. Per tant, tot el que sigui seguretat, crec que l'organització està fent coses realment en aquest sentit i interessants.
A banda d'això, doncs, els sistemes, els dispositius de seguretat de sempre, l'IDTRAC, és aquest telèfon via satèl·lit que permet la localització directa, el localitzador i la balisa d'emergència, i un dispositiu mèdic espectacular, 50 persones, un hospital de campanya, 3 helicòpters medicalitzats, un avió de busca i també 14 vehicles de pista.
Doncs aquesta és la guia d'aquest Rally Dakar que hauria de començar dissabte, ara però tots molt pendents d'aquests contactes, d'aquestes reunions entre l'organització de la cursa i també el govern francès. Marta, bona tarda.
Bona vesprada.
Si et poguéssim enviar una felicitació tan gran com el nou orgue de Montserrat, faria més de 12 metres d'alçada, pesaria 12.000 quilos i tindria 4.224 tubs i, a més, seria totalment artesanal.
L'obra social de Caixa Penedès fa possible la construcció del nou orgue de Montserrat i us desitja unes festes plenes de felicitat i un feliç 2008.
Passen 2 minuts de 3:15 de la tarda, continuem a l'Esport al Punt. Samuel Eto'o ha fet, abans de marxar a la Copa d'Àfrica, l'anàlisi i també el diagnòstic dels problemes del Barça. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
Resultat sí, joc maco no, corre sí, qüestiona Rijkaard o Ronaldinho, no.
Així és, Samuel Eto'o no té terme mig i té clar el camí que cal seguir per revertir la situació actual. No serveixen les fórmules de l'èxit de fa 2 temporades i cal, segons Eto'o, deixar de donar tanta importància al bon joc i començar a prioritzar els resultats de manera immediata.
Rechazo todo lo que no sea ganar. Me da igual, si me dicen al final, juegas bien, ganas, perfecto. Pero si me dicen, juegas bien, pierdes, si juegas mal, gana, digo, juego mal y gano. Porque lo que hoy me vale son 3 puntos en todos los campos. Es una realidad. Y a partir de ahí tenemos que pensar que hoy en día somos segundos, pero el primero tiene 7 puntos de ventaja y lo que nos vale es ganar. Y para ganar, ¿qué hay que hacer? Hacer kilómetros. Hoy ya no vale todo lo que hacíamos antes.
Una prova del discurs del camerunès. Eto'o ha deixat clar que l'Arsenal va fer més bon joc que el Barça a la final de París, però va perdre. No s'ha de prescindir de Ronaldinho ni de Frank Rijkaard. El que cal és córrer, pressionar.
Yo he corrido siempre. No sé hacer otra cosa que correr. Pero siempre me ha salido bien. Y hoy estoy en el mejor club del mundo. ¿Por qué? Porque he corrido y he tenido mi mentalidad. Y corriendo he marcado mis goles, he intentado driblar, mejorar esto, lo otro. Pero estoy aquí porque siempre he puesto prioridad al trabajo. Nosotros siempre hemos trabajado bien. Ahora sabemos que tenemos que hacerlo más. Ok, más todos. Pero estamos en el camino. Ahora, tío, hay que ganar como sea.
Per Eto'o, aquesta és l'única fórmula vàlida després de perdre contra el Madrid. Si els blancs han de guanyar la Lliga perquè s'ho mereixen, que ho facin, però el Barça no pot deixar-li fer les coses amb facilitat.
Aún el momento de la verdad no ha llegado. La verdad es que el rival lo está haciendo bastante bien. Nos costará mucho, sí, pero si perdemos es que ellos tienen que sudar para ganarlo, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos que meternos en la cabeza, es que a veces es así. Uno puede ganar, pero que le coste ganar. Yo creo que es la idea que nos tenemos que meter la cabeza ahora.
Els jugadors estan fent en aquesta hora la tradicional visita als hospitals infantils de l'àrea metropolitana de Barcelona, també amb jugadors de les seccions. Abans s'han entrenat al miniestadi davant d'uns 2.000 aficionats, menys que en altres anys. La majoria nens que han aclamat Messi i Boyan. Ronaldinho ha estat 10 minuts al camp davant la freda indiferència dels aficionats.
El 2008 no ha trencat la trajectòria positiva de l'Espanyol. L'equip es va classificar ahir pels 8ens de final de la Copa i va sumar ja 15 partits consecutius sense perdre. Sant Adrià, David Clubés, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una situació que no es veu afectada per les lesions d'alguns jugadors. Per cert, que em sembla que ja hem descobert que li va passar a Dani Jarque, que ahir no va poder jugar a la Corunya.
Sí, sabíem que Jarque va patir unes contusions als dos peus el dia 24 de desembre, quan la plantilla ja estava de vacances. Doncs bé, el fet és que Jarque s'ho va fer mentre passejava el seu gos a prop de casa. El gos se li va escapar i va entrar en un tancat i Harke va saltar la valla per anar a buscar el gos, però va caure malament i es va fer mal a les plantes dels peus. Ahir no va jugar Harke i ara mateix és dubte per jugar dissabte contra el Villarreal, un partit que és lluita directa per les places de Champions. Riera, que hi va rebre un cop al turmell esquerre, també és dubte i caldrà esperar la seva evolució a les pròximes hores, però el cert és que el moment que travessa l'equip fa que les lesions no tinguin una gran transcendència. Baldo, per exemple, diu que tot el surt bé.
Tengo la confianza de que nos están saliendo bien las cosas y de que lo que intentamos pues nos sale y que también somos un equipo bueno, que de cara a puerta tiene mucha efectividad y eso pues se nota en todos los partidos y te da un plus y una confianza que al final se ve en los partidos, aunque vayamos pues bueno, con resultado adverso, se ve al equipo con confianza.
Baldo reconeix que el desgast físic del partit d'ahir, en pròrroga inclosa, pot passar factura aquest dissabte contra el Villarreal a Montjuïc. L'equip ha arribat tot just aquest matí de la Corunya i ha anat directament per fer una suau sessió d'entrenament a l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Tamudo, amb lleus problemes estomacals, tampoc s'ha entrenat. Sí que ho ha fet Clemente Rodríguez, que avui ja s'ha reincorporat als entrenaments després de tornar de l'Argentina, on ha passat el Nadal amb permís del club.
Gràcies, David. Per cert, que l'Espanyol no s'haurà de preocupar dissabte pel joc del turc Niat, el màxim golejador del Villarreal. La Real es va lesionar ahir i estarà 10 dies de baixa. Té un trencament microfibrilar a la cama dreta. Josep Maria Batllori, bona tarda.
Hola, bona tarda, Jordi.
Avui la Real Societat fa una junta general d'accionistes molt important per al present i el futur d'aquest equip històric que podria quedar sota el control de capital xinès. Aquesta junta també pot comportar el pas del blaugrana Marc Crosas cap a Sant Sebastià.
Sí, aquesta junta extraordinària d'accionistes de la Real Societat començarà a les 7 d'aquest vespre. El donostiarra Iñaki Badiola es convertirà en el nou president del Consell d'Administració del club. A Iñaki Badiola, però, li hauria agradat que s'hagués presentat alguna altra candidatura.
Sí, nos gustaría que hubiera habido otros para debatir, para contrastar y para mejorar dentro de nuestro proyecto y de aquellos que se hubieran presentado, ¿no? Pero no ha sido así. Y bueno, un grupo de valientes que ama, quiere la Real y que busca soluciones por el bien de la Real, ¿no?
Per aconseguir-ho, Iñaki Badiola vol implantar un nou model de club amb inversions procedents de la Xina. Badiola ha rebut alguna crítica en aquest sentit, però ja ha explicat que empresaris xinesos s'han compromès a fer coses importants per la Reial i per Guipúscoa. En l'aspecte esportiu, ja ha promès fitxatges com els dels joves del Barça, Marc Crosas, i de l'Arsenal, Fran Mérida. La Reial, per primera vegada a segona divisió després de 40 anys a primera, ha tingut en menys de 7 anys 4 consells d'administració, 6 entrenadors i una llista llarguíssima de jugadors estrangers, la gran majoria dels quals només han suposat una gran càrrega econòmica. Ara, com explica Iñaki Badiola, ha arribat el moment de que el seguidor de la Real recuperi la il·lusió.
Sin lugar a dudas, el aficionado lo que quiere es volver a tener ilusión. Y en eso estamos, ¿no? Entendían perfectamente que hacemos esto por nuestras raíces y por nuestra tierra y les hemos visto enormemente ilusionados. Hay que coger esa champa, ¿no?
La Reial, sisena a la Lliga BBVA, la Lliga de segona A, a 3 punts de l'ascens, vol tornar a jugar a primera la temporada que ve, que serà quan celebrarà el centenari de la seva fundació.
Per cert, ja que parlàvem de fitxatges, hem de dir que aquesta matinada s'han concretat 2 del mercat futbolístic d'hivern. El València i el Boca Juniors han acordat el traspàs del migcampista Eber Banega, un jove jugador de 19 anys amb molta projecció i que ha estat el substitut del madridista Gago al Boca Juniors. Arribarà dissabte a València. L'altre gran de l'Argentina, el River Plate, ha fitxat el davanter Sebastián Abreu. Marxem ara cap a Granollers, on fa només uns minuts Lorenzo Rueda acaba de fer pública la seva declaració d'intencions com a nou primer entrenador de l'equip d'handbol de la ciutat. Rueda, que ha substituït el destituït Manel Montoya, ha estat al club des dels 6 anys, ara en té uns quants més. Oriol Mandéjar, bona tarda.
Bona tarda. El balonmano Granollers ha fet públic aquest matí el nomenament de Lorenzo Rueda com a nou entrenador després que ja va dirigir el darrer partit amb victòria contra l'Antequera abans de l'aturada de la Lliga Sobal. Escoltem els reptes immediats del nou entrenador del balonmano Granollers, Lorenzo Rueda.
Nosaltres volem tornar a una situació normal de l'equip. Una situació normal és estar el més a dalt possible a la Lliga, per descomptat. Si poguéssim entrar a Europa directament, doncs fantàstic, i a la competició europea pot arribar el més lluny possible. Si això vol dir guanyar-la, doncs també perfecte. El que està clar que hem de ser ambiciosos.
El club granolleri ha destacat que la decisió s'ha d'entendre com un vot de confiança a l'actual plantilla de l'equip i ha afegit que s'ha adoptat seguint sempre la filosofia formativa del club, potenciant la gent de la casa. Lorenzo Rueda ha passat per totes les categories del club com a jugador i posteriorment com a entrenador.
Una punada de bàsquet, els Grizzlies han tornat a guanyar un partit a la NBA, han superat els Indiana Pacers per 72-90 amb 30 punts i 12 rebots de Pau Gasol. Joan Carles Navarro, només ha estat 9 minuts a pista, no ha fet cap punt.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
5 minuts i seran les 3 de la tarda. Parlem ara de dos esdeveniments que sempre ens acompanyen en aquestes dates, dos esdeveniments tradicionals amb molta importància en els seus àmbits. Un és el torneig júnior de bàsquet de l'Hospitalet i l'altre el torneig de Reis d'hoquei herba del Polo. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gerard Sanz, bona tarda.
Bona tarda.
Pel torneig de l'Hospitalet han passat grans figures que ara estan a la NBA, com el mateix Pau Gasol, un torneig que atrau un públic molt especial.
I és que a la graderia del complex esportiu de l'Hospitalet Nord s'hi han pogut veure noms propis del bàsquet ACB com ara Roger Esteller o el ja retirat Roberto Dueñas. L'expívot del Barça parla del prestigi del torneig.
És un torneig en el que sempre venen molts bons jugadors i per el que han passat tot, tu ho has dit, no? Tant el Pau Gasol, el Juan Carlos, el Ricky, el Rudy, hi han passat grandíssims jugadors i bueno, a veure si tenim la possibilitat de poder veure un gran talent i sobretot de poder gaudir de bons partits de bàsquet i disfrutar, no?
Aquesta 29a edició del torneig presenta dues novetats destacades. Per una banda, l'acord amb Canal Plus per la retransmissió íntegra de tots els partits i per l'altra, la classificació directa per la Final Four de l'Eurolliga en categoria júnior dels dos primers classificats. L'exjugador i president de l'Associació Espanyola de Jugadors de Bàsquet, Jou Llorente, valora les novetats.
Sin duda en estas edades este tipo de alicientes extras son muy importantes y bueno, en este sentido significa dotar además al torneo pues de un incentivo más, darle más prestigio todavía.
El torneig de bàsquet Ciutat de l'Hospitalet ha servit de catapulta a futures perles del bàsquet mundial. Per l'edició que comença avui, el seleccionador espanyol júnior Josep Maria Reventós en fa una tria.
El Barça, per exemple, juga l'Alejandro Hernández, que és un base murcià també de selecció espanyola, molt habilidós, amb molt de talent. El Joventut porta en Josep Frank, que és una altra base, també selecció espanyola, amb molt de talent, que ja ha jugat minuts en el primer equip del Joventut, en l'ACB. Després, en el Joventut també hi ha Nacho Llobet, que és un pivot de selecció espanyola, també.
AXA Barça, DKB Joventut i els anfitrions del Club Bàsquet l'Hospitalet són els representants catalans de la competició. El torneig comença avui i s'acaba la vigília de Reis.
I de l'Hospitalet al Club de Polo, el torneig de Reis és històricament el primer torneig important de l'any. Aquest cop, però, Gerard, ha començat passat per aigua.
Exactament, aquest matí l'ambient a les grades ha estat fred com el temps, el cel tapat, plogim intermitent i una primera part de la selecció espanyola sub-21 molt fluixa que no ha aconseguit arrencar l'escàs públic que hi havia. Els espanyols s'enfrontaven al Racing Club de França. Finalment, l'enfrontament que obria el torneig ha acabat amb el resultat de 4-0 favorable als espanyols en una segona part que sí que ha aconseguit animar els presents. Tot i la poca presència a les grades, l'organitzador del torneig, Santi Deó, ha afirmat que el punt àlgid d'assistència arribarà aquest cap de setmana.
Avui és un dia laborable, se sap, demà, entre avui i demà seran dels dies més fluixos, l'assistència sempre aquest torneig és quan és cap de setmana i el dia de Reis, i el dissabte, com ho tenim l'acte benèfic a les 10 del matí al camp número aquí al camp Eduardo Dualde, jo sé que això se va omplint. Si el temps ens acompanya, doncs gaudirem d'una assistència molt bona com cada any.
Oriol Puigdemiquel, jugador de la selecció espanyola sub-21, creu que la qualitat que hi ha als equips presents al torneig farà que aquest sigui un torneig de molt bon nivell.
Per ser el primer partit, crec que aquest torneig podrà oferir bastant bon nivell d'equips. No hi ha cap dels equips de les lligues favorites d'Europa, com són l'holandesa i l'alemana, però jo crec que hi haurà bastant bon nivell.
En els altres resultats d'aquest matí, l'equip femení de la Reial Societat ha perdut per 2-0 contra la selecció de Bèlgica sub-21 i un resultat d'última hora, el Polo ha guanyat clarament el Southgate anglès, el campió d'Europa, per 4-0.
Aquesta edició de l'Esport al Punt, l'exatleta nord-americana Marion Jones ha sol·licitat a un jutge federal a través dels seus advocats que no la condemnin a anar a la presó. Considera que ja ha rebut prou càstig després de confessar el seu dopatge. Últims segons per la guia.
Des d'ara mateix i durant una estona podeu seguir a Eurosport la jornada d'avui del torneig de tennis de Doha a Qatar, però si sou aficionats al bàsquet, podeu triar entre Canal Plus Deportes, on es transmet el torneig de l'Hospitalet, i també els Sants Supersònics de l'NBA, la 2, que emet el partit Madrid-Brose del mateix grup del Barça a partir de 8:45, i Teledeporte, que ofereix el partit de l'Eurolliga entre l'Efes Pilsen i el Maccabi a partir d'un 4:15. El menú d'avui es completa amb la transmissió a partir d'un 5:15 d'una prova de la Copa del Món de Biatló.
Doncs hem arribat al final de l'edició d'avui de l'Esport al Punt. Tornarem demà, com sempre, quan passin 10 minuts de quarts de 3. Adéu-siau.